Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 1:04 del migdia d'aquest divendres 2 de desembre del 2022. A poc més de 48 hores perquè el Centre d'Esports Sabadell comenci aquesta trilogia de partits que, amb permís del Promeses, d'aquí a 15 dies, definiran com passarà el Nadal l'equip de Gabri García. La primera parada serà aquest diumenge a les 6 de la tarda, insistim, al camp del Nàstic de Tarragona, aquest nou estadi Costa Daurada, contra l'equip que més en forma està de la Lliga en els últims 5 partits. Així ho diuen les estadístiques. 4 victòries i un empat per l'equip de Raül Agné, 13 punts de 15 possibles, unes xifres que no iguala cap equip. De fet, han passat a estar de zona de descens a ocupar posicions de play-off al conjunt grana. A més, el Centre d'Esports Sabadell haurà de desafiar la història, perquè fa 23 anys, ni més ni menys, gairebé un quart de segle, que no hi guanya en aquell escenari, al nou estadi, i a més l'equip de Gabri García, el tècnic de Sallent, a l'espera del parte mèdic que pugui donar en els pròxims minuts, ho haurà de fer també sense Adán Gurdiel. Ahir es va confirmar la lesió del Bierzo, que s'estarà segurament, molt probablement, fins al 2023 sense jugar amb aquest esquins al lateral extern del genoll. Com diem, és 2 de desembre del 2022, portes obertes de l'Hotel Suís, que avui a més hi ha molta, molta teca.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Acabem la setmana amb el Toni González, de les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs sobretot aquest ensurt majúscul, monumental, d'Espanya per classificar-se als vuitens de final. El combinat de Luis Enrique va perdre 2-1 contra el Japó, amb 2 gols dels nipons a la segona meitat que van capgirar el gol de Morata, i acabat segona de grup. A més, durant 3 minuts Espanya va estar eliminada amb el 2-1 momentani de Costa Rica. Alemanya, però, va remuntar i va guanyar per 2-4, però també s'han quedat fora en aquest sentit. El rival dels espanyols serà el Marroc, primer del grup F, dimarts a les 4. A més, Croàcia va passar amb l'empat a 0 contra Bèlgica i es veurà les cares amb els japonesos. Avui a les 4, Corea del Sud, Portugal i Ghana, Uruguai, portuguesos i ghanesos amb 5 punts i l'Uruguai, recordem, fora ja del Mundial. A les 8, Sèrbia, Suïssa i Camerun, Brasil. El Brasil ja classificat, la canarinya. Suïssa té 3 punts, Sèrbia i Camerun només 1 punt. Fora del que és l'àmbit del futbol, en bàsquet, ahir va reaparèixer Nikola Mirotic a l'Eurolliga amb 19 punts en el triomf del Barça a la pista de l'Alba de Berlín per 86-88, i encara en l'òrbita blaugrana, l'extrem d'handbol Aitor Ariño s'estarà 6 mesos de baixa. Anem amb la resta del sumari.
Què es comenta la recepció?
De seguida marxem fins a l'estadi de la Nova Creu Alta per escoltar en directe Gabri García, el tècnic del Centre d'Esport Sabadell. També podrem escoltar els fragments més destacats de la roda de premsa de Raül Agné, que ha comparegut al seu homòleg a les 12, fa qüestió d'una hora. També les estadístiques prèvies del partit. Posarem veu a Gerard Bofill, el nou entrenador del Sabadell B, que debuta al camp del líder de l'Atlètic Lleida demà a la tarda. També escalfarem motors amb aquest memorial Manuel Luque i Àlex Gallardo, que es podrà seguir en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Parlarem del Club Natació Sabadell, que ha presentat els exercicis econòmics de l'últim any, i el primer Open Ciutat de Sabadell de petanca, que arriba aquest cap de setmana també aquí a la ciutat.
L'actualitat de la primera ref.
És una notícia gairebé d'última hora. Aitor Zulaika no seguirà com a entrenador del Real Unión, el segon rival del Sabadell en aquest tríptic que comentàvem ara, i és el quart entrenador que cau al grup aquesta temporada. Iñaki Goikoetxea dirigirà l'equip a Los Pajaritos aquest diumenge contra el Numancia. De moment no se saben més detalls si l'entitat irundarra buscarà relleu o no, en aquest cas també pel partit contra el Centre d'Esport Sabadell dijous de la setmana que ve. I a tot això, notícia curiosa, això podria entrar també com a notícia curiosa, la UD Logroñés ha demanat canviar l'hora del partit del dimarts contra el Sanse per la coincidència de l'horari amb aquest Espanya-Marroc del Mundial.
De quin partit no estarem pendents?
Segona divisió grega, quan acabem aquest hotel suís, a les dues, Pau, Rouf, Irodotos.
I a les xarxes socials.
Després ho desenvolupem, però ens quedem amb aquesta piulada de denúncia del Club Natació Sabadell. L'impacte de l'augment dels costos energètics també impacta els clubs i el nostre no en queda al marge. Cremar gas s'ha convertit en un luxe i impacta de ple les factures. Enguany la factura del gas s'ha més que doblat. Calen solucions urgents, diuen. I adjunten aquests dos gràfics, mentre que el consum ha disminuït respecte de fa dos anys, el cost ha passat de ser de 950.000 euros anuals a més de 2.300.000.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos exarlequinats, això sí, de diferent època, Paco Herrera i Fran Arévalo.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i gairebé 10 minuts d'aquest divendres, últim dia de la setmana laboral, aquí a l'Hotel Suís, divendres 2 de desembre del 2022, fent la prèvia d'aquest Nàstic de Tarragona, Centre d'Esports Sabadell, amb el qual doncs arribem a la 14a jornada de competició, aquest grup 2 de la Primera Federació. Per tant, entrant ja en el tram final de la primera volta. D'aquí a 5 minuts ha de comparèixer Gabri García en roda de premsa, per tant, marxem fins a l'estadi, marxem fins a la sala de premsa Miguel Quereda, no canvia a l'escenari. Sergi Parc, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, Pau Vitori, bon dia.
Dia molt atapaït d'informació, ja ho dèiem ara al sumari. Hem tingut el Sergi Parc donant voltes gairebé per tota la ciutat. D'entrada, la pregunta de sempre, anem en hora o com va aquest timing?
En principi sí, de fet hi ha jugadors que ja estan dutxats, marxant cap a casa seva. Avui entrenament de l'equip aquí al costat, a Olímpia, així que en principi Gabri García, que ja estava per aquí també, doncs hauria de comparèixer puntual.
D'entrada, et pregunto per aquesta... Bé, ja no és una pregunta, és més aviat una afirmació. Ho havíem preguntat, sobretot al Sergi Garcés, durant la setmana, què sabíem dels lesionats, què sabíem de Dan Gurdiel. Doncs ahir es van acabar de confirmar aquestes notícies, no? Aquest esquins que dèiem al genoll, al lateral, al lligament lateral intern, en aquest cas de la cama dreta, de Dan Gurdiel. Per tant, si no em dius el contrari, Sergi, s'ha acabat per ell el 2022 futbolísticament parlant.
Sí, Dan Gurdiel, com dius, doncs, és el que feia pitjor pinta de tots aquests lesionats i com que ha afectat aquest genoll, no hi ha un temps allò confirmat oficial de baixa, però bé, les previsions indiquen, Pau, que estarà 3-4 setmanes de baixa, per tant, jo a Dan Gurdiel ja el descartaria, sobretot per aquest tríptic de partits que ve en els pròxims dies, en aquesta pròxima setmana, i de cara a Pamplona, vaja, m'hauria allò de batre rècords per recuperar-se i que pogués jugar aquest últim partit del 2022, però pràcticament segur que Gurdiel no el veurem ja fins al 2023, després de Nadal.
Doncs serà interessant avui també saber l'opinió de Gabri García o els plans del tècnic de Sallent al voltant de si ara suposa doncs, tenir, en aquest cas, doncs, l'opció Marc Vargas com a pla A per cobrir la baixa de Gurdiel. I li tocarà jugar més minuts al Manresa, o bé en aquest cas doncs, té alternatives en ment, com per exemple ja va usar-ne alguna, com el cas de Guillem Molina, recordo allà sobretot el Camilo Cano.
Sí, 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 de fet Vargas, recordem, protagonista fa un parell de dies, que deia doncs, que il·lusionat per tenir aquest protagonisme també el primer equip i que treballaria doncs, per seguir comptant amb aquesta confiança de Gabri, però vaja, com dius, com a recanvi natural de Dan Gurdiel, Marc Vargas seria doncs, el millor posicionat, però bé, al final Guillem Molina doncs, també ha jugat en aquesta posició i també seria una alternativa. A partir d'aquí ja no sé si es pot obrir més o no el ventall, però de moment aquesta temporada hem vist aquestes dues opcions que té de recanvi Gabri García per substituir a Dan Gurdiel.
Recordo que ahir deies a l'Hotel Suís que faríem la Loto Gabri. Tu t'atreviries a dir doncs això, si jugarà Vargas, si esperes també alguna revolució més a l'11, tenint en compte que això, que engeguem aquesta trilogia de partits?
No, jo crec que no, jo crec que la línia defensiva jo crec que mantindrà com a mínim veurem després si Àlex Sala s'incrusta també entre centrals o no, que al final és aquesta doncs, variant que vam veure la setmana passada, especialment al principi del partit, no ubicat al centre a l'esquerra, però vaja, amb les baixes d'Adam Gurdiel per la dreta i recordem d'Audal Vergés per l'esquerra per sanció, jo crec que els laterals, Pau, tot fa indicar, vaja, que seran Marc Vargas pel costat dret, Juanmi Carrión per l'esquerra, ja recuperat de les seves molèsties, i en principi jo també apostaria doncs, per aquesta parella de centrals consolidada en les últimes jornades, César Morgado i Pelayo Suárez.
Doncs interessant avui també, en aquest sentit, escoltar Gabri García en boca del tècnic de Sallent, saber també com han passat la setmana Juanmi Carrión, que ara l'esmentaves, que no va poder estar ni a la convocatòria en l'últim partit, i Alberto Fernández, que va ser substituït a la mitja part amb aquests problemes, amb aquestes molèsties al genoll. Serà també un altre dels focus d'interès d'aquesta roda de premsa. Abans que comparegui Gabri, per cert, Sergi, no sé si tenim temps o
sí.
No, eh?
No.
No, perfecte. Doncs t'ho pregunto després.
Pregunta-m'ho després perquè ja està aquí Gabri García. No, ha anat cap al seu vestidor, així que...
Bé, et pregunto ràpidament. L'última
sí,
informació que teníem era del tema de les entrades. El club ahir va anunciar, ahir al vespre-nit ja, que més de 300 arlequinats estarien amb l'equip a Tarragona i que encara hi havia places de bus a les 11 i a les 3. No sé si ha canviat o no la pel·lícula.
T'ho explicaré en el pròxim capítol, perquè sí, Gabri García entra a la sala Miguel Quereda, així que anem amb aquesta roda de premsa.
Perfecte, vinga, va. Doncs a punt de comparèixer Gabri García, puntual, perquè ara mateix és un quart de dues.
Hola, Gabri, bon dia. L'altre dia, després del partit contra la Societat Deportiva Logroñés, el Sergi Altimira deia que aquest duel contra el Nàstic que se l'havien de prendre com una final, que s'havia de plantejar així. No sé si tu ets molt d'aquests conceptes, de parlar de finals o no, però vaja, si ho veus així també, imagino que al final també tots els equips busqueu arribar allò a l'aturada nadalenca, doncs, millor posicionats possibles, no?, per passar a aquesta pausa. No sé si també t'ho planteges així, tu també una mica.
No, bueno, bé, que una mica està bé, que els jugadors s'ho prenguin així com a finals i això, però, home, jo crec que aquestes alçades encara... És veritat que és un partit com tots que volem guanyar i que ho necessitem. Necessitem sumar de 3 un altre cop, però bueno, no vull contradir el Sergi, bé, perquè continuem amb aquesta mentalitat de que ens juguem, però bueno, és un partit, ja et dic, que per nosaltres és important perquè bueno, ens hem ficat uns petits objectius, no? Des de fa 6 partits vam dir d'intentar ficar-nos a uns petits objectius de cara al parón de Nadal, i evidentment que per arribar a aquests objectius, pues, aquest partit és important per arribar-hi, i jo suposo que es refereix una mica, pues, aquest una mica mini lliga que ens hem ficat nosaltres com a motivació de cara a aquests 6 partits que quedaven, que ara queden 4.
No sé si aquest partit té una certa similitud a la situació abans de Nadal.
Si el partit té una similitud respecte al del Johan Cruyff, amb l'equip que està en dubtes i que es pot donar un cop d'efecte contra un rival que en aquell moment era un candidat a estar dalt.
No té... Per mi no té similitud. Jo no tinc cap dubte, no sé. Des de fora potser sí que hi ha molts dubtes, però en cap cas creiem que nosaltres tenim cap dubte. Venim de 2 resultats, un empat fora de casa, en què vam fer un bon partit, una altra porteria 0 a casa. En tant, nosaltres no veiem aquests dubtes. El que veiem és que necessitem sumar per sortir d'una zona, pues, que ara no ens agrada veure'ns, a la part baixa de la classificació, que tenim 4 equips empatats a punts i que de guanyar 3 punts ens faria veure'ns, doncs, en una posició més còmoda, però de dubtes nosaltres no en veiem cap.
Que tots els missatges que surten del vestidor són positius, ambició, optimisme, si tranquil·litza això, i si ell també ho veu en els entrenaments.
Bueno, clar, evidentment que aquests missatges són positius, són de confiança de l'equip, són de que ells tenen confiança en si mateixos, de que poden que poden, bueno, donar aquest pas i guanyar dos partits un altre cop com van fer al seu moment, perquè ho han fet i crec que es veuen capaços de fer-ho a qualsevol camp i en qualsevol moment, i per tant això és positiu de cara al grup, no? De que, bueno, de que ells es veïn, pues, capacitats per fer una cosa que ja han fet i de treure aquests punts que, com deies i com jo també he dit, pues, és molt d'hora, que ara queden molts partits, però evidentment que de cara a aquest break de Nadal, pues, sí que seria bo poder estar en una situació una miqueta més còmoda, no? Sabent de quin és el nostre objectiu, tenir-lo molt clar, però evidentment que ens agrada, pues, estar en una zona més estable, diguéssim, no? Però ja et dic, són molts pocs punts de diferència i el missatge aquest que donen els jugadors, jo crec que ho donen, però no tinc el convenciment, de que ho donen perquè ho creuen de veritat, no és en plan ho donem de cara fora, de que tothom vegi que no, jo crec que ho donen perquè ho creuen de veritat, perquè parlem, perquè ho veiem, perquè analitzem els partits, perquè analitzem els entrenos, no només els partits, cada dia, quasi bé, i perquè veiem que podem treure més rendiment a moltes de les coses que fem bé durant el partit. Llavors jo crec que la línia del missatge és aquest, perquè ells veuen que ho poden fer, no?
Et pregunto pel rival, no sé si serà el partit més complicat que us queda en aquest 2022, però vaja, que al final, més enllà de ser un candidat a l'ascens a segona, sobretot que els agafeu allò en un moment de forma, que si no és l'equip més en forma del grup, doncs pràcticament no sé què destacaries d'aquest Nàstic.
Sí, com dius tu, jo crec que és un equip que els últims anys té projectes molt ambiciosos, de tornar al futbol professional el més aviat possible. L'any passat es van quedar molt a prop. Aquest any sembla una mica el que va passar l'any passat, no? Un moment de dubtes, no? De que potser es discutia la continuïtat de l'entrenador tal. Van guanyar 4 o 5 partits seguits i d'allà ja van estar a la part alta de la classificació fins al final. Vull dir, té moltes similituds amb l'any passat i és un equip, home, que primer té el mateix entrenador, és un equip ja que és un entrenador amb molta experiència, que coneix molt bé la categoria, un bloc bastant consolidat de l'any passat amb reforços. Bueno, un equip que jugant a casa, pues, amb la seva gent es fa encara més difícil i per tant, pues, un gran repte, com dèieu, com m'heu demanat abans, pues, vam anar al camp del Barça també en un escenari semblant, contra un equip també que estava a la part alta i per tant i ens va anar bé aquell dia, no? Per tant, bueno, un molt respecte cap al Nàstic, perquè crec que és un dels equips que està dissenyat per estar a la part alta, per acabar entre els 5 primers segur, però bueno, jo crec que s'està demostrant en aquesta lliga que poden passar de tot, no? Que podem anar a qualsevol camí a guanyar, que aquí també ens pot guanyar qualsevol. Es demostra d'aquesta igualtat en aquest grup. Potser a l'altre grup i es comencen a veure més diferències, però en aquest grup sí que és veritat que la igualtat de moment, i crec que serà fins a la primera volta així, pues, fa que confiem i que tots tinguem molta precaució, tant quan juguem a casa, contra qui juguem, sigui qui sigui, que quan anem fora, tenir la confiança de que podem guanyar qualsevol puesto.
Les baixes de Dani Odal en els laterals. Que ara tocarà fer rotacions. Sí, tot això pensa en aquestes situacions de canvis a l'equip.
Bueno, de moment, dir la veritat, no ho hem pensat gaire, perquè el que sí que sabem és el que has dit, no? Que Odal i Adán no podrem comptar amb ells, però a partir d'aquí no hem mirat més enllà d'aquest partit del diumenge. Evidentment que després del partit, pues, aquest partit deixarà també jugadors tocats, segurament, pues, normal, ojalà que no, però és la tònica que ve sent cada setmana. Algun jugador sancionat, no sé si tenim algun apercebut igual també, Armando sancionat aquesta setmana, vull dir, que podrà tornar el dia del Real Unión. Vull dir, no hem anat més enllà d'això, perquè depenent d'aquest partit, que a més serà un partit jo crec que en el que el nostre, ens haurem de desgastar molt degut a la capacitat, a l'envergadura de l'equip contrari que tenim davant, ens exigirà molt, pues jo crec que és un partit que després del partit haurem de veure pues, no, en quines condicions estan els jugadors, però evidentment que m'agradaria i no només que m'agradi al final, perquè crec que estaria bé, bueno, pues, que d'aquí a final d'aquests quatre partits pues, que la gent pugui jugar, no et diré tots potser o igual de minuts perquè és molt difícil, però sí que m'agradaria pues, que pogués participar al màxim de jugadors possibles en aquests quatre partits.
Què és el que més t'agrada del Nàstic? Què destacaria? I què ha de fer el Sabadell per guanyar?
Bueno, és un equip, és dels equips de la part alta que té, porta més gols encaixats, que em sorprèn una mica degut al seu perfil d'equip, no? Però sí que és veritat que ha encaixat gols. Destacaria la seva pilota aturada, crec que són perillosos, sobretot en faltes laterals, crec que és un equip molt treballat amb això. I després que, tot i no veure grans, diria, coses que fan, però sí que són les que fan, les fan molt bé. Els dos davanters són dos davanters de molt nivell, en el que corren molt bé a l'espai. Aaron Rey, el coneixeu, per un costat, Robert Simón per l'altre, potser possiblement, però són jugadors molt perillosos. I després a darrere pues, tenen dos centrals amb experiència de la categoria. Al mig camp estan rotant una mica, han jugat fins a aquest partit els Pedro del Campo i Montalvo normalment, ara l'últim partit han canviat, per tant també ens fa dubtar de quin perfil utilitzaran el diumenge. Però ja et dic, és un equip que jugui qui jugui, Eric Montes, un altre jugador també important, ja et dic, és un equip amb molt potencial ofensiu, amb aquests quatre jugadors de dalt, que a més quasi bé juguen com a quatre davanters, i després defensivament doncs un equip amb experiència, que sap a el que vol jugar. Per tant, bueno, ja t'he dit, crec que la plantilla és de molt nivell, l'entrenador també, i per tant doncs, un rival complicat, difícil.
Sí, al fil del que et preguntava el Pere abans, no sé si doncs, per aquestes baixes que es poden acumular en aquests partits, tens pensat convocar doncs, amb alguns nois de la base? Em sembla que jugadors com Vladi, Sander, crec que el Roma també, no, que de tant en tant s'entrenen allò amb vosaltres, no sé si tens pensat també fer-los entrar en alguna llista o deixar-los pel filial o al juvenil?
Bueno, això ho veurem, a veure, som una plantilla que tenim 26 jugadors del primer equip, llavors, tot i que evidentment que ens agrada que vinguin i per això venen a entrenar amb nosaltres pues, Piti Belmonte, ve a entrenar amb nosaltres Sander habitualment, bueno, són jugadors que volem tenir controlats, però que de moment els tenim, no els ficarem de moment perquè tenim 26 de plantilla al primer equip. Per tant, si hi hagués la situació, la setmana passada va quedar Carrion fora de la convocatòria de la primera plantilla, vull dir, de moment no pensem en això, Estan amb nosaltres, entrenen, però amb la plantilla 26 és molt àmplia, Per tant hem d'esperar, ojalà que no passi res, no? I no pels nanos, però que no passi res als 26 que tenim del primer equip. Però en principi no tenim previst que vinguin amb nosaltres de moment.
Que hi haurà un desplaçament important d'aficionats, un tema que hem de comentar després, Pau, que l'hem deixat penjat.
Sí, en August ara venint m'ho estava comentant, m'he quedat, la veritat que no sorprès, però ha sigut una notícia agradable, no sorprès perquè sé de l'afició que té el Sabadell i que ho demostra a tots els camps on anem, amb major o menor número, depenent també del viatge, però bueno, és una gran notícia per nosaltres. Crec que aquestes 300 persones que venen, i potser són més d'aquí al diumenge, pues, ho notarem, com ho vam notar el dia del Johan Cruyff, que eren 200 aproximadament. Crec que és una part important de que els jugadors se sentin arropats, tot i que és un any, pues, ja et dic, que pareix també, pues, veure's allà baix, bueno, pues, home, és una resposta molt important de l'afició, i que vol dir que la gent està amb l'equip, no? Jo crec que és una resposta que els jugadors i nosaltres hem de valorar molt, i ojalà que aquest viatge sigui com el del Johan Cruyff de tornada.
Jo sí, una més, l'última per la meva part. Et volia preguntar per un nom propi, el de Joanet, que sí que és cert que jo diria que més o menys des que va anar amb la seva selecció i després va arrossegar molèsties, que ha perdut potser una mica més de protagonisme respecte al que tenia a l'inici. És perquè tampoc acaba de girar rodó, doncs, en aquestes setmanes? Simplement allò perquè per decisió tècnica consideres que hi ha jugadors que estan millor, o per què, simplement?
Bueno, sí, no, és normal que ho demaneu. Joanet, a més, va marcar dos gols. Estava, o sigui, és un jugador dels que jo vaig portar, diguéssim, d'alguna manera, perquè el coneixia del Lleida, sabia el que ens podia portar, i tot i la gent no el coneixia gaire, durant les primeres jornades es va veure un jugador que té molt treball, que a més va veure porteria en aquests primers partits, i a vegades passa això, no?, de que una gran notícia, una bona notícia, que és per anar a la selecció, però treu una mica de la dinàmica del teu equip, que a vegades això dius, hosti, no hauria de ser així, però sí que ho és. Pues va arribar, em sembla que va estar tocat durant uns dies, just, o sigui, va ser selecció, va estar tocat, i això li va perdre, pues, li va fer perdre protagonisme a l'equip. Els que van entrar, pues, ho han fet bé, i per tant, pues, és d'aquells moments que dius, sí, estava bé, ha perdut aquest bon moment de la temporada que està, i ara hem de tornar, hem de veure un altre cop, hem d'esperar, i tot i que els últims partits l'hem fet escalfar perquè veiem possibilitats de que pogués entrar, està entrenant bé, hem d'esperar. És un jugador que ens pot aportar en aquests tres partits, com dèiem abans, que dèieu de físic, que seran tres partits exigents. Pues bueno, és un jugador que segur serà d'aquests jugadors que ens ha d'ajudar en aquests partits per donar rotacions, no? Fer rotacions.
Doncs fins aquí aquesta roda de premsa, Pau, de Gabri García, el tècnic del Sabadell, que per cert avui no li hem preguntat explícitament, però més enllà d'aquesta baixa de Dan Gurdiel i també les absències per sanció d'Armando i Odol Vergés, que els jugadors que havien estat amb molèsties i que ho havien comentat amb el Sergi Garcés durant aquests dies a l'Hotel Suïssa, com Alberto Fernández o Juanmi Carrión, que s'han entrenat amb normalitat i sí que estaran en aquesta llista de convocats.
Doncs aquí hem resolt aquesta incògnita. Sergi, teníem pendent que em parlessis del tema d'aquest desplaçament, que Gabri ja ha dit que és una resposta de la gent que està amb l'equip, aquestes 300 entrades venudes.
Sí, teníem de referència com a desplaçament més massiu el dia del Johan Cruyff, uns 200-250 aficionats arlequinats que van adquirir la seva entrada. Doncs en aquest cas estaríem parlant ja del millor desplaçament del curs en sentit centre d'esports, amb aquestes més de 300 entrades venudes, dos autocars plens. Se n'havia obert un tercer, Pau, però sí que em comentaven des del club que de moment no hi havia moltes places reservades i que en cas que finalment no s'acabés d'allò d'omplir bé, doncs que s'intentaria recol·locar aquests aficionats en algun dels altres dos busos que quedaven lliures, sobretot pel tema dels horaris. Recordem, un surt a les 11, l'altre a les 3 de la tarda, i que s'intentaria recol·locar aquests aficionats si finalment la gent no s'acaba d'engrescar a última hora i adquireix més entrades amb aquest pack amb l'autocar.
Doncs veurem, aquesta resposta que pot tenir l'afició del Sabadell, qui tingui encara algun dubte de cara al partit d'aquest diumenge a les 6, però em sembla força remarcable, aquesta xifra de 300 arlequinats, tenint en compte també que estem a les portes no només d'aquestes 3 jornades consecutives en qüestió de 8 dies, sinó d'un pont, d'un viaducte, d'un aqüeducte, o diguem-li com vulguem, que hi ha gent que fa el pont per davant, hi ha gent que fa el pont per darrere. Bé, aquí cada família és un món, però 300 arlequinats a Tarragona, déu-n'hi-do, gens malament. Sergi Parc, alguna cosa més des de la nova Creu Alta?
Simplement, Pau, que demà últim entrenament de l'equip, sessió a Sant Oleguer, i que diumenge l'expedició viatjarà després de dinar per arribar just al nou estadi de Tarragona.
Doncs t'allibero avui de presentar-nos i d'escoltar Raül Agné. Que vagi bé, Sergi.
Que vagi bé, Pau, adeu.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Bàsicament perquè Raül Agné, la seva compareixença ens ha arribat aquí a Ràdio Sabadell quan faltaven pocs minuts per la una, i el Sergi Parc ja el teníem camí de l'estadi de la Nova Creu Alta i, per tant, no ha pogut escoltar el tècnic de Mequinensa, el tècnic de la Franja, en aquesta compareixença prèvia al duel contra el Centre d'Esports Sabadell. Per tant, rescatem allò, el bo i millor del que ha dit Raül Agné, d'entrada comentant el bon estat de forma actualment del Nàstic de Tarragona després de guanyar l'últim partit a l'Estadi Ungal contra el Real Unión i també de registrar aquests bons números en les últimes 5 jornades, insistim. Aquest 13-15 que ha passat de tenir el Nàstic de Tarragona en zona de descens a estar quart classificat i afrontar aquesta 14a jornada en zona de play-off.
En una ratxa com la que portem, així de resultats bons, de joc també bo, doncs ja pots, com entendràs, doncs molt bona, bona dinàmica, bona mentalitat, la gent està contenta. La nostra obligació és intentar donar el màxim de continuïtat a aquesta ratxa que portem, i intentarem doncs, diumenge aquí a casa donar-li continuïtat, que siguin 5 de 6 i 5 seguits a casa, a més, i intentar no baixar d'aquí dalt, que és el que volem, és futbol, i el més important és el Sabadell.
Doncs el més important, diu Raül Agné, és el Centre d'Esports Sabadell. També se li ha fet aquesta pregunta clàssica al voltant de com veu l'equip rival, com veu el conjunt arlequinat, l'equip de Gabri Garcia. I atenció, perquè aquí ha deixat un dels principals titulars d'aquesta roda de premsa. Ha dit Raül Agné que no es refia ni un pèl d'aquest Centre d'Esports Sabadell, un equip jove, ha dit, i que és capaç, si té el dia, de fer actuacions com la del Johan Cruyff.
És un equip que és bastant jovenet, és un equip que ho base tot en amb el joc de posició, que crec que individualment tenen bon peu. És un equip que no m'enfio gens perquè juga bé futbol, que genera ocasions de gol, que ara no està en un bon moment, però que va ser capaç d'anar al camp del Barça i guanyar a 4, per exemple. És un equip que si entra en joc és perillós, perquè és jove, és alegre, i després ja et dic, de jugadors individualment bons i basat, sobretot, doncs, com et comento, amb el joc de posició. Segur que si no estem a l'alçada no ens posarà problemes.
Doncs molt clar, Raül Agné amb la seva opinió sobre el Centre d'Esports Sabadell dient que no se'n fia gens d'aquest joc de posició del conjunt arlequinat si té el dia. Una més també del tècnic de Mequinensa, del tècnic de la Franja, perquè se li ha preguntat al voltant també d'aquestes entrades, d'aquest desplaçament massiu del Centre d'Esports Sabadell, aquestes 300 entrades també des del Nàstic de Tarragona. Durant la setmana s'està intentant fer una crida perquè el nou estadi Costa Daurada doncs presenti la seva millor gala, i atenció també a la resposta de Raül Agné al voltant de la presència de seguidors arlequinats a l'estadi, al nou estadi Costa Daurada.
Nosaltres tenim la nostra. Aquí van venir els de fora, van venir els de Castelló, i els nostres se sentien més. La nostra gent aquí som molt forts, nosaltres, amb els nostres, i ens ajuden molt, moltíssim. Si vinguin de Sabadell, el que hem d'intentar és fer-los petits, perquè nosaltres, amb els nostres, segur que al camp serem més forts, i tots junts som un club molt potent en aquest sentit.
Doncs la resposta al voltant de la presència de seguidors arlequinats de Raül Agné, dient que ells també tenen la seva afició nombrosa en aquest sentit. Després li preguntaven per si hi havia una certa rivalitat, una certa tensió amb el Centre d'Esports Sabadell, i ha dit que no és com a tal. Escoltem també, per rematar aquesta prèvia del Nàstic Sabadell de diumenge a les 6 de la tarda, des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell, les estadístiques amb la veu de la Núria Garcia i el muntatge avui de la Mireia Sanz.
El llibre de registre.
Nàstic de Tarragona, Real Unión i Real Murcia. El Centre d'Esports es troba a les portes de l'únic tram de calendari amb 3 partits en 8 dies. Pot semblar que el camí faci pujada, però en els últims anys ha estat més aviat al contrari. Ho repassem.
Una mica d'història.
La temporada passada, amb moltes recuperacions de partits per culpa de la Covid, el Sabadell va tenir un tram de 4 partits en 12 dies i un altre, com enguany, de 3 partits en 8 dies. El balanç, ja amb Munitis a la banqueta, no va ser gens dolent. 3 victòries i 4 empats. L'any de segona amb Hidalgo, els primers triomfs del curs, Leganés, Ponferradina, Les Palmes o Tenerife, van arribar en una jornada entre setmana o just abans o just després. I l'anterior precedent a la categoria de bronze, fa 5 anys amb Saligrat, l'equip va sortir amb un botí de 6 punts de 9 possibles.
El rival.
D'estar en descens a la jornada 6 a començar la 14a com a quart classificat. El Nàstic arriba en clara línia ascendent al duel contra el Sabadell. El tècnic Raül Agné, molt qüestionat, se li va exigir a la desena jornada portar el 50% dels punts possibles i ho va complir amb dos triomfs contra el Numancia i la SD. Si agafem únicament la classificació dels últims 5 partits, els granes serien líders amb un 13 de 15.
Les xifres del partit.
Diametralment oposades, més enllà del moment de forma d'uns i altres, Nàstic i Sabadell calquen a la inversa els seus números al nou estadi Costa Daurada i lluny de la nova Creu Alta. A casa, els tarragonins porten 4 victòries, les últimes 4, per cert, un empat i una derrota. Els arlequinats, una victòria, un empat i 4 derrotes.
Els precedents.
El centre d'esports és el rival al qual s'han enfrontat més cops el Nàstic en la seva història, un total de 48 amb la d'aquest diumenge, i les estadístiques tampoc són gens favorables. El nou estadi, és a dir, en els últims 50 anys, 13 derrotes i només 2 empats i 2 victòries, l'última fa ja 23 anys. La temporada passada l'equip va fer un dels millors partits amb Antonio Hidalgo, però va perdre per la mínima amb una diana de Frank Carbia al quart d'hora de la segona meitat.
Amb el xiulet a la mà.
El col·legiat murcià Jorge Díaz Escudero, nascut a Iecla fa 37 anys i amb 11 temporades d'experiència a la categoria de bronze, s'ha creuat 6 vegades amb el Sabadell i, malgrat que les 4 primeres no van anar massa bé, les dues últimes han estat 2 triomfs a domicili contra el San Fernando la temporada passada, amb regal arbitral inclòs, i contra l'Atlético Levante, amb un gol de penal a les acaballes. Amb el Nàstic, que té 3 precedents, una victòria al curs anterior contra l'Algeciras a casa i 2 derrotes. La seva mitjana és de 6,76 grogues per partit i 0,36 vermelles.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs prèvia feta d'aquest Nàstic Sabadell de diumenge a les 6. Ara és moment de recordar-vos que ha tornat el Quinto de Nadal de Ràdio Sabadell, una de les tradicions més populars de la ciutat. També a la vostra ràdio, el segon Quinto de Nadal de Ràdio Sabadell.
Tira-me-la!
Us hem preparat un munt de regals. Regals pel Quinto, regals per la plena. I és ben fàcil, podeu passar aquests dies per Ràdio Sabadell, al carrer Doctor Puig número 18, recollir el vostre cartró, a jugar i a guanyar. Us hi esperem.
Remena!
El Quinto de Nadal de Ràdio Sabadell. Les tradicions a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'Advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
L'Hotel Suís obre les portes a l'Esport de Sabadell.
Vinga, som-hi, que estem de tornada. Seguim amb més centre d'esports. Us ho dèiem al principi, Gerard Bofill s'estrena demà a la banqueta del filial amb un dels partits més complicats, sens dubte, de tota la temporada, si no el que més, eh? El nou tècnic del Sabadell B debuta al camp del líder del grup 2 de Primera Catalana, l'Atlètic Lleida. Una cita que arriba després que el club arlequinat i Jordi López, de mutu acord, decidissin separar els seus camins, coincidint amb aquesta mala ratxa de resultats de l'equip, que s'enfila ja fins les 5 jornades consecutives sense guanyar, entre les quals 3 derrotes seguides a casa. Per Bofill, com dèiem al principi també, que li havíem de posar a veu, la prioritat és aixecar l'ànim del vestidor davant unes jornades tan importants.
Són nois joves que tots tenen moltes ganes de competir, de millorar i de projectar-se en el futbol professional. Per tant, jo crec que les ganes hi són. A partir d'aquí, doncs, és posar-nos a treballar el més ràpid possible. Venen dues jornades molt, molt complicades, però bueno, d'això es tracta. Al final són reptes i el futbol és així, tots els partits s'han de guanyar. i res, és això, és el més ràpid possible agafar una dinàmica que ens permeti treballar amb objectius a curt termini per aconseguir victòries, i aquest serà el punt de partida.
Bofill ha arribat procedent de l'staff del Girona B, però ja havia format part de l'Obrador Arlequinat anteriorment. Ara torna a la que diu que és casa seva per viure la seva primera experiència com a entrenador d'un equip amateur.
Realment m'ho sento a casa meu. Com et dic, hi vaig estar 3 anys o 4 ben bé de la meva vida i realment he tingut molt bon record. També coincideix que varis dels jugadors que ara mateix estan al filial, doncs els vaig acabar entrenant jo quan eren alevins. Vull dir que la vida passa, però s'han donat casualitats d'aquest tipus i conec bastants dels jugadors que estan avui en dia a la plantilla. I és això, és realment tornar a agafar una mica el ritme, veure com estarà organitzat el club i com tu deies, treure el rendiment el més ràpid possible, perquè és el que necessitem.
El nou tècnic del filial del Centre d'Esports a Terra Olímpia, justament quan l'equip s'ha d'enfrontar als dos primers classificats, d'aquí uns dies al Mollerussa, i demà aquest Atlètic Lleida, que fins al cap de setmana estava signant una temporada gairebé impecable, tret de l'empat de l'estrena, els de la Terra Ferma ho havien guanyat absolutament tot, fins que van perdre fa uns dies precisament davant del Mollerussa. Bofill analitza així el rival.
És un dels partits més complicats, sobretot per la categoria i pel pressupost que té l'equip contrari. L'hem estat repassant ara aquests últims dies, tindrem només 2 sessions per entrenar amb l'equip, però bueno, intentarem això, amb aquestes 2 sessions pues, treure el màxim de rendiment i el màxim de coneixement per poder afrontar el partit del dissabte. I bé, és un equip amb molts jugadors veterans, jugadors amb experiència, jugadors amb una trajectòria llarga al futbol, que per tant saben jugar aquest tipus de partits i no serà ni un escenari fàcil ni un dia fàcil.
Demà a les 5 de la tarda sonarà el xiulet inicial al municipal Ramon Ferrús, en el que pot ser l'última bala del Sabadell B per reenganxar-se a la lluita pel primer lloc. Ara mateix, i tot i tenir un partit pendent, 11 punts el separen del lideratge i recordem que només el campió de cada grup ascendeix directament a tercera federació, mentre que, a priori, els classificats entre el segon i el cinquè lloc formaran part l'any que ve de la nova Superliga Catalana i els dos millors sisens jugarien una eliminatòria entre ells per guanyar-se l'última plaça en aquesta competició. Diem a priori perquè tot aniria en funció dels descensos no compensats, com es va recordar ahir a la reunió mantinguda entre Joan Soteres, president de la Catalana, i els clubs de primera a la delegació del Vallès Occidental Sabadell. A la trobada també es va informar que els equips que disputin la Superliga rebran una subvenció mitjana de 15.000 euros amb una part variable segons el quilometratge en els desplaçaments o els punts obtinguts. I a Can Rull, per cert, ja ho tenen tot a punt per la 13a edició del Memorial Manuel Luque i Àlex Gallardo, que tindrà lloc diumenge a les seves instal·lacions. Aquest prestigiós i clàssic torneig de futbol benjamí, que ja ho sabeu, es podrà seguir en directe les semifinals i la final al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Per seguir escalfant motors, el narrador d'aquesta cita, el Sergi Parc, va poder parlar el dia de la presentació amb el president del Can Rull, Rómulo Tronchoni, Carlos Murciano.
Vinga, doncs, amb el Carlos Murciano, el president del Can Rull, Ramon Otronxa. Què tal, Carlos? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estem ja a les portes d'aquest 13è memorial Manuel Luque i Àlex Gallardo. Imagino que el Can Rull, i en el teu cas personal també, moltíssimes ganes, il·lusió, i sobretot, com diem sempre en tots els esdeveniments que es van recuperant aquí a la ciutat, per primer cop des de la pandèmia es torna a celebrar, així que imagino que ja ho esteu esperant amb moltíssimes ganes.
Sí, la verdad que mucha gana. Llevamos preparándolo desde principio de temporada. Ya de septiembre estamos preparando el tema. Muchos nervios, sobre todo. Siempre hay muchos nervios, una tensión acumulada que luego se refleja cuando acaba el torneo. Parece que es una fiesta cuando acaba. Nos tenías que ver a todos abrazándonos, diciendo que todo ha salido bien. Espero que este año sea igual.
Recordo que allò, els dies previs de l'última edició que es va fer, ens deies, amb els anys també hem après una mica fins i tot millor a organitzar-ho, no? Allò que vas agafant doncs, l'experiència, sempre amb equips de molt prestigi. Ara que han passat 3 anys, què? Seguiu igual de preparats o potser s'ha perdut una mica i ara hi ha una mica de nervis per veure que tot surti bé?
No, yo creo que seguimos igual, tenemos la experiencia de años atrás y tenemos la suerte de tener a Santi y a Rafa, que son este año los que más o menos, y Oscar, los que llevan todo el peso del torneo. Y han con muchas cosas nuevas, sobre todo el tema de redes sociales, bueno, son bastante buenos, con Marco Tobio también, y bueno, y esto será un boom especial, será mejorar, seguro.
L'últim campió, per cert, el Real Madrid, aquest any no vindrà, però tot i així tenim de nou un cop més, no sé, Barça, Espanyol, Atlético, Betis, equips francesos, fins i tot un equip japonès. Com és possible que sempre aconseguiu allò, equips tan importants amb un nom tan important?
Bueno, pues yo creo que es el boca a boca, porque la verdad es que este año con el Real Madrid hablé con el delegado, me comentó que ya le habían confirmado que venía, pero eso fue un jueves y un lunes nos mandaron que no, que tenían un compromiso. Me comentó el delegado que incluso supongo él suponía que habrían sido alguna cosa muy especial y tenían que cumplirlo. Estuvimos hablando con Atlético de Madrid, que Paco Herrera tenía contacto y se ve, y bueno, ellos se conocen mucho, los delegados de los dos equipos benjamines, y nos comentó que estaban deseando venir. Y precisamente esta mañana he hablado yo con el segundo entrenador para quedar con él, para recogerlo, y dice que están los niños locos y ellos también por venir, que le han hablado muy bien del torneo.
Evidentment. I vosaltres tindreu, com sempre, allò, dos equips, no? Del Can Rull. Quin paper els hi podem donar aquest any als nois? I a més, clar, bregant-se amb equips tan importants i amb aquest nom, com diem, i un potencial que no fa falta ni que el descobrim ara.
Bueno, cuenta que el Can Rull B, el Benjamín B, es de primer año, va a sufrir bastante, pero bueno, siempre hace buen papel. A veces hasta da sorpresa, ¿no? Que bueno. Y este Can Rull nuestro, el A, seguramente dará una sorpresa, seguro. Este año me gusta mucho el nuestro equipo y creo que habrá más de una sorpresa.
Doncs mira, estarem atents també al paper dels dos equips del Can Rull. Per cert, l'últim cop també em sembla que vas encertar amb el pronòstic de quina seria la final. Crec que vas encertar allò que seria un Espanyol-Madrid, em sembla que va ser. Aquest cop, què? T'aventures un altre cop a fer un pronòstic, Carlos?
Me gustaría que fuera Atlético Madrid-Betis. Me gustaría, pero bueno, apuesto por eso. Pero no descarto el Can Rull estar en la final este año. No sé, me da una impresión un poco rara.
Acabo, Carlos. I a més, com no podia ser d'una altra manera que al final, ho centrem molt en aquesta part esportiva perquè, clar, és que venen uns equips tan importants que sempre fa molt goig no parlar-ne, però no podem oblidar que això, i a més el propi nom del torneig ho diu, el Memorial, Manuel Luque i Àlex Gallardo, que al final jo crec que vinguin equips tan importants i que a més es pugui recuperar aquest torneig després de l'esclat de la pandèmia, jo crec que és la millor manera d'homenatjar-los i vosaltres sempre els teniu presents.
Sí, no, això seguro. Estos dos, Manuel i Àlex, estaran sempre en el club. El día que nosotros faltemos, yo dejo la presidencia, esto va a seguir para adelante, porque es un testigo que hay que seguir llevándolo.
Carlos, ens veiem durant el cap de setmana i sobretot el diumenge amb aquesta, doncs, amb les finals, amb les semifinals i la final. Molta sort amb aquest torneig. Gràcies, Carlos.
Muchas gracias y os espero hasta el sábado y domingo a todos.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Doncs ja sabeu que teniu aquesta cita al canal de Twitch de Ràdio Sabadell diumenge amb aquest memorial, el 13è memorial, Manuel Luque i Àlex Gallardo amb les semifinals, amb la final a partir de 11:45 i amb la narració del Sergi Parc i amb el Marc Xalabarder, el tècnic del juvenil del Mercantil, als comentaris. Canviem de tema, el Club Natació Sabadell ha tancat l'exercici 2021-2022 amb unes pèrdues de 297.000 euros. Fa uns minuts el president de l'entitat, Claudi Martí, ha comparegut al centre del carrer Montcada per fer balanç econòmic de la temporada i ha deixat aquest titular, malgrat que les previsions eren de tenir un superàvit de 20.000 euros. Martí ho ha atribuït a dos factors.
Hi havia previst un equilibri pressupostari amb un benefici de 20.000 euros i es tancarà amb unes pèrdues, el tancament real serà unes pèrdues de 297.000. Aquestes pèrdues venen bàsicament derivada d'un increment important a la part de despeses, derivat de dos factors claus, un els increments de costos de personal, bàsicament, i subcontratació de serveis, i també ha afectat una mica les previsions de subministraments.
De fet, segons les xifres aportades pel club, les despeses energètiques s'han duplicat respecte a l'exercici anterior, passant a un total d'1,7 milions, tot i tenir un consum similar. Pel que fa al nombre de socis, s'han pogut recuperar 1.000 abonats respecte a l'any passat i ara en són 22.500, però Martí ha reconegut que estan entre un 10 i un 15% sota del que voldrien. De cara al pressupost de la temporada que ve, i malgrat augmentar els ingressos i contenir la despesa, la previsió és d'un balanç negatiu de 400.000 euros, el màxim mandat del club, ho ha atribuït als tipus d'interès i ha anunciat que durant l'exercici es prendran decisions en funció de la situació econòmica.
Això ens porta a un pressupost en aquests moments amb unes pèrdues de l'ordre de 400.000 euros i quan dic que serà un pressupost obert, serà un pressupost que serà així, que el presentarem així, quedarà obert. Per què? Perquè el mes de febrer es farà es presentarà al soci les mesures econòmiques que s'hauran d'aplicar a la segona part de l'exercici per revertir aquesta situació.
No s'ha descartat que en els pròxims mesos es puguin incrementar de nou les quotes dels abonats per fer front a les despeses extres, ha dit en aquest cas Martí. Els pressupostos ja contemplen unes mesures que la Junta ha pres pel que fa a les piscines. Claudi Martí ha revelat que a partir del 19 de desembre i fins al mes d'abril es deixarà d'escalfar la piscina exterior de Can Llong. Per tant, no es tancarà, excepte si l'aigua arriba a una temperatura gèlida, però els abonats hauran de fer ús de neoprens. Aquest fet, sumat al tancament de la piscina Globus per remodelar la coberta, comportarà un estalvi de 250.000 euros.
Aquest pressupost contempla que durant els mesos de mitjans de desembre a mitjans de febrer la piscina del Globus d'aquí doncs estarà tancada, per tant no s'escalfarà l'aigua, bàsicament per un tema perquè canviarem la coberta, que això ja estava planificat, però bé, al mateix temps representa un estalvi important tenir dos mesos aquesta piscina parada des del punt de vista energètic, i al mateix temps a partir del 19 de desembre es deixarà d'escalfar l'aigua de la piscina exterior de Can Llong, en principi fins al mes d'abril.
En l'aspecte esportiu, es mantindrà una aportació de poc més de 600.000 euros per les seccions com enguany, i pel que fa als equips professionals de waterpolo, Martí ha subratllat que no comporten una despesa pel soci, sinó al contrari, ja que són els únics equips que reporten benefici avui dia a l'entitat.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Últims minuts de l'Hotel Suís d'avui. Hem de parlar d'una de les altres cites del cap de setmana, ara que parlàvem del Memorial de Can Rull, i és la primera edició de l'Open Ciutat de Sabadell que organitza el Club Petanca a Raona Marinals conjuntament amb la Federació Catalana de Petanca i l'Ajuntament de Sabadell. Parlem amb el Sergio Ortega, amb el president de l'entitat. Hola, Sergio, què tal? Bon dia.
Hola, buenos días. Pues sí, como bien has comentado, estamos a horas ya de estrenar este primer Open de Petanca Ciudad de Sabadell. Y la verdad pues que es un lujo, ¿no?, poder traer un poquito de esta petanca que tanto nos gusta promover para la ciudad, pues traerla aquí, qué mejor que aquí en casa.
Demà a partir de les 9 del matí, no? Si no em dius el contrari, comença aquesta acció a la plaça Pla de l'Amor.
Sí.
Tot a punt ja?
Sí, estamos ya ultimando los últimos retoques para que salga todo bien. Y pues sí, va a ser mañana a partir de las 9.
Suposo que espereu una bona presència, no?, de tant d'equips, que ara en parlem, si vols, com de, sí, com de públic, no?, com de seguidors que s'apropin a veure aquest Open.
Sí, mira, como es la edición inaugural, pues vamos a tener el privilegio de tener a bastantes clubs de la División de Honor y alguno que otro de primera también.
Teniu una dotzena, no? He vist la imatge del cartell, hi ha una dotzena de clubs, no?, de tota,
sí,
Catalunya.
Sí, porque hay algún equipo que trae doble representación y, por tanto, en total vamos a ser 16, que son los 8 campos que tienen las instalaciones.
Doncs tindrà molt de color, sens dubte, aquest Open. Sí. Pel que fa al club, quines expectatives esportives teniu en aquest sentit?
Pues mira, para nosotros es más que nada en esta edición inaugural es pues poder promover la petanca en la ciudad, que está un poquito de capa caída, y pues también acercar un poco esa petanca que no podemos ver todos los días porque tener a ciertos jugadores o ciertos clubs pues que se mueven más en campeonatos de Cataluña y que, como bien te digo, son de la División de Honor y cuesta más de verlos en clubs pues más humildes como nosotros. Entonces, más que nada es eso, promover la ciudad a nivel de petanca, que el público disfrute de un juego que no se ve todos los días, y pues es eso, más que nada.
Suposo que és això, no?, una mica també el que dius, no?, aquesta bona oportunitat per treure's l'estigma de sobre a la petanca,
sí,
que només el practiquen,
sí,
persones grans, no?
No, eso es un, como tú bien dices, es una imagen que tenemos, pero que realmente no es así. O sea, la petanca es un deporte que a día de hoy, si se ven los campeonatos de Cataluña o de otras comunidades de aquí de España, pues hay mucha participación joven, no es la típica teoría de es que pasamos por alguna plaza o algún parque y lo que vemos son personas mayores jugando a la petanca. No, es cierto que las hay, que gracias a ellos que en su día iniciaron este deporte, pues a día de hoy nos hemos sumado gente joven, pero que es un poco esa teoría que a nosotros no nos gusta mucho porque no es la realidad. No es un deporte de personas mayores, sino que participa gente pues de todas las edades, y que además está muy bien porque combina un poco la juventud con también esa experiencia, ¿no?, que tienen los más mayores.
I l'última, Sergio, et pregunto també per l'estat de salut del club. Si vols un dia en parlem més amb la calma aquí al programa, podeu doncs venir fins i tot a l'estudi, però com esteu ara mateix al club a tancar Raona Marinals?
Pues mira, llevamos 38 años, casi recién cumplidos, y la verdad es que en estos últimos dos años, después de ir pasando también la pandemia, que ha sido difícil para todos, actualmente tenemos tres grupos federados, que son dos senior y uno femenino. Hemos vuelto a recuperar también esa parte que habíamos perdido con la pandemia. Y bueno, pues a nivel de, por ejemplo, del senior A, que está en tercera división, va segundo, y la verdad que este año tiene ya asegurada la promoción de ascenso a segunda. Y bueno, y luego también tenemos otro equipo de Liga del Vallés, que no es federada, y también tenemos otro grupo que es una liga de mayores, y que bueno, pues actualmente tenemos en total cinco equipos, y bueno, y vamos haciendo muchas actividades, ¿no?, al cabo del año, con una programación de Navidad que estrenamos hace una semana, en la cual los jugadores van a tener torneos que unen un poco esa faceta cultural y también deportiva. O sea que estamos comprometidos, además del deporte, unimos también esa parte cultural, haciendo que la gente pues tenga esos actos y que sientan que pues que el club està viu.
Doncs Sergio, que ens quedem sense temps, quedem un dia i expliqueu a fons el projecte. Que vagi molt bé.
Muy bien, muchas gracias.
Doncs sort amb aquell tope. Nosaltres ho deixem aquí, ara notícies migdia. Que vagi molt bé, bon cap de setmana, i ens retrobem el diumenge amb el Sabadell en joc. Adéu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.